doncs avui a la secció de patrimoni ens aturem a la Torre Negra, una construcció del segle XII que es troba a Collserola, en el terme municipal de Sant Cugat. I per aprofundir en aquest edifici de recent adquisició per part de l'Ajuntament de la ciutat, ens acompanya l'historiador local Domènec Miquel. Domènec, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És una de les joies de la corona de Sant Cugat, aquesta Torre Negra?
Sí, de fet, és l'únic castell ben conservat que hi ha en tot el Collserola. I, per tant, és un element important. A més, un element, diguéssim, doncs, del segle XII, refet després en el XIV i el XV, sobretot, però sí, és un element antic important.
O sigui que identifica perfectament el patrimoni de Sant Cugat.
Sí. Mm-hmm. Sí.
Parlem de quin és l'origen d'aquesta Torre Negra.
A veure, l'origen és molt antic. És molt antic, perquè això té a veure en el moment després de la conquesta de Barcelona pels francs. En aquí arriba un personatge que es diu Riquer, que segurament procedeix de l'àrea del Conflent i que s'estableix en aquesta zona i construeix una torre de defensa, una primera torre de defensa, que serà el que després en els llibres, bueno, la literatura, diguéssim, s'anirà dient el castell de Ricard. Que de fet no és de Ricard, sinó que és de Riquer. Però bé, això és un problema semàntic, és un problema d'aquests lingüístics i de més. Llavors aquest senyor a meitat del segle X ja era mort, però hi ha una viuda que reclama la possessió d'una vinya que ell li havia donat i que ens explica, doncs, això, doncs, qui hi havia aquest senyor i qui hi havia una torre de defensa, etcètera, etcètera. Segurament aquesta primera torre de defensa va ser destruïda en la invasió dels almoràvits el 1114, com van destruir l'església de Sant Cebrià de Qualonga i com li va tocar el rebre, diguéssim, en el monestir. I aleshores, a partir d'aquí, aquells terrenys van quedar abandonats. Llavors, com que van quedar abandonats, en el 1145 l'abat Ermengol va decidir portar a terme una operació de repoblament de tota l'àrea i va agafar aquesta àrea i la va donar a 10 pagesos, però no 10 pagesos, sinó, diguéssim, més aviat a 10 homes poderosos que podien posar-hi pagesos, 10 homes rics que podien posar-hi pagesos. Llavors, la condició era que durant 5 anys tenien la terra absolutament gratis per poder fer les rompudes, etcètera, etcètera, però havien de construir una fortalesa per la seva defensa, que seria la Torre Negra. Fortalesa perquè la que havia existit, la Torre de Ricard, ja havia desaparegut, l'havien enderrocat, diguéssim, doncs, els almoràvits. Llavors, fan una fortalesa de fang que ha de tenir una torre de 13 tapieres d'alt i envoltada d'una muralla que té una alçada de 5 tapieres. Una tapiera és aproximadament un metro, per entendre. Serien 5 pams, 4 o 5 pams, i doncs això seria un metro. I aquest seria el plantejament. Bé, el problema és que entre les moltes coses que els hi donen, per exemple, els hi donen un cafís de vi a l'any. Un cafís de vi eren uns 650 litres, per entendre'ns. O sigui que el monestir els hi paga el primer temps perquè, diguéssim, s'estableixin en allà. Sobretot s'emborratgen. I aleshores, el problema està en que aquesta gent que s'instal·laran allà seran pagesos, no seran guerrers. I, per tant, per defensar la fortalesa, doncs hi tindrà un cavaller que se'n cuidi i tot plegat. I no sabem de quina manera això passa a mans dels Vilanova. Els Vilanova era una família molt lligada al monestir. Els Vilanova venen de la zona aquesta d'Osona, del Pantà de Sau, de tota Terrassola, tota aquella zona d'allà, i tenien també tota una sèrie de possessions en la banda del Penedès i tenien molta relació amb el monestir. I al final s'acaben quedant això. Clar, una de les coses que els dona l'abat és la facultat de que si tenen alguna disputa entre ells, els pagesos, o amb algú de fora respecte a aquell territori, ho poden jutjar ells mateixos. Per tant, els hi està fent una concessió de jurisdicció, mínima, si vols, però és una jurisdicció. I d'aquí sortirà que tot aquell territori s'erigirà en quadra, és a dir, la quadra és un terme amb una jurisdicció privativa menor que està dins del terme d'un castell termenat, diguéssim, doncs més gran, que seria el castell d'Octavià, que seria el monestir. I per això té una certa independència.
Val, però de totes maneres, això no torna a mans del monestir posteriorment?
Sí, això és molt complicat. A veure, això passa abans dels Vilanova. Els Vilanova, diguéssim, no són els únics senyors que tenen una torre, diguéssim. Aquí a Sant Cugat hi ha tota una sèrie de senyors que tenen una torre. La família Valldoreix, per exemple, o els Llaceres,
sí.
O els Arcèdol, o els Vallseca, o els Canals. Tu et dius Canals, no?
No.
Ah, no. Llàstima.
Doncs, sí. Sí, sobretot per la part que em tocaria.
Doncs hi ha aquesta sèrie de que el que en aquella època en deien domus. Una domus, sí, és una casa fortificada que no arriba a ser un castell, però sí que té l'aparença d'un castell perquè és de pedra, etcètera, etcètera, i té una torre de defensa i un fossat al voltant i això, no? I ja et dic que n'hi ha diverses, El que passa és que de totes aquestes torres, totes desapareixeran, excepte els dos extrems, que és la Torre Negra i el Castell de Canals, que són els dos únics que s'han conservat. La Torre Negra, en més bon estat, i el Castell de Canals, doncs només queda una
runa. Sí, una runa.
Però de moment, diguéssim, és el que tenim. Aleshores, aquestes famílies es van enllaçant entre elles, I al final resulta que, com que viuen, són famílies que viuen de renda i de vegades tiren més el braç que la màniga, doncs llavors arriba un moment en què s'han de vendre les coses. Doncs apareix una família de Barcelona, que és una família d'advocats, de juristes, que ha fet dinerons i que els inverteix en terres. Doncs aquesta família són els Palou. Els Palou aniran comprant les diferents coses que es venen aquests altres, els Vilanova i els Arcèdols i part, diguéssim, dels Llaceres, fins que al final acabaran comprant també l'edifici de la Torre Negra, que això és l'any 303. I a partir d'aquell moment desapareixen els Vilanova i apareixen els Palou. Els Palou ho tindrà, diguéssim, molts anys. Els Palou tindrà també el castell de Calafell, per exemple, que després es dividirà entre dos germans, etc. I al final acabarà, diguéssim, amb que això passa a mans d'una noia, perquè doncs no hi ha xicots i al final acaba a mans d'una noia. I aquesta noia es casa amb un erill. Per tant, aleshores, diguéssim, tota l'herència dels Palou passa a mans dels erill. Els Erill continuaran tinguent, diguéssim, el castell aquest i de més, fins que torna a haver-hi una noia, i aquesta noia es casarà amb en Bournonville. Bournonville, marquès de Rupit. I aleshores, aquest senyor, el fill d'aquest matrimoni, que serà el segon marquès de Rupit, arriba un moment en què està absolutament arruïnat, ple de deutes, i aleshores ha de vendre. D'ha de vendre perquè no pot, no? I aleshores, diguéssim, doncs una de les coses que fa és vendre's la Torre Negra i se la ven en el monestir de Sant Cugat. Llavors el monestir li compra la Torre Negra i així tots aquests plets que han tingut per les jurisdiccions i demés s'acaben de cop, no? Llavors això serà del monestir fins al 1835, que hi ha la desamortització, passarà a Bienes Nacionales i l'any 42 sortirà a subhasta i ho comprarà la família Rabadà a través d'una figura interposada. Per què d'una figura interposada? Doncs perquè els que compraven béns desamortitzats quedaven excomunicats. Per si tu feies sortir un home de palla, qui quedava excomunicat era l'home de palla. Tu no, tu eres molt de missa i podies continuar a combregar cada dia.
Sí, ja sabem d'on ve tot allò de les empreses pantalla i aquestes coses que són més modernes, no? Però que tenen el seu origen per aquí. Per què se li diu Torre Negra?
Poc color, diguéssim, perquè de fet... A veure, es deia Torre Blanca perquè doncs estava emblanquinada i l'altra era la Torre Negra perquè té aquell color fosc.
Però qualsevol que no la conegui tampoc que no s'esperi trobar un edifici totalment negre.
No,
perquè la pedra és una miqueta més enfosquida, no?
No, per exemple, això no és el castell d'Hostalric. El castell d'Hostalric, com que està construït sobre un cono volcànic amb pedra volcànica, allò sí que és un castell negre. La Torre Negra no, la Torre Negra... té un color marronós, fosquet, però no, no més.
Podríem explicar una mica com és estructuralment aquesta masia? Com és l'edifici?
No, això no és una masia, això és un castell.
Un castell.
Sí, sí. A veure, en el segle XIX, al costat del castell, es va construir una masia. Aquesta masia va durar fins als anys 80, quan l'Esteve Rabadà fa la gran reforma, la gran restauració, i aleshores l'enderroca perquè diu, home, això fa molt lleig aquí al costat i tot plegat i l'enderroca. Però una cosa és la masia i una altra cosa és la Torre Negra.
Expliquem com és aquest edifici. Si anem per Collserola, perquè la trobarem allà al mig.
Sí, diguem, és un edifici quadrat, que l'aparença, diguéssim, és de que té una torre a cada extrem. Són quatre torres unides per unes cortines de muralla que estan edificats. Diguéssim, per dintre doncs, és edificat i doncs, té un pati interior gòtic, que és el que dona llum a les diferents dependències. Té una planta baixa, bàsicament dedicada a tots els temes d'agricultura, que és on hi havia les...
Tenim una trucada, que no sigui un oient, que vulgui saber alguna cosa més sobre la Torre Negra, que avui estem explicant amb l'historiador Domènec Miquel. Parlarem també de l'adquisició d'aquest equipament per part de l'Ajuntament, que és una adquisició recent d'aquest principi d'any, d'aquest mateix 2022, i que tot això doncs, té un capítol a part. Però parlàvem de l'edificació, de com està estructurada.
Sí, està estructurada, diguéssim, hi ha aquesta planta baixa, que és bàsicament la planta agrícola, és on hi havia els cellers, on hi havia les quadres, on hi havia els magatzems de les coses agrícoles, les cotxeres i totes aquestes coses estaven a la planta baixa. Després hi havia el que s'anomena la planta noble, que és el pis on habitava, diguéssim, doncs, el cavaller, el senyor que, diguéssim, doncs, que hi havia allà. En aquesta planta noble és molt interessant perquè en el vestíbul, diguéssim, d'entrada hi ha una sèrie de grafitis que són del segle XV-XVI, alguns grafitis amb uns vaixells molt, molt interessants, que també casualment hi són en el castell de Calafells. També hi ha una escena, diguéssim, de grafitis de vaixells, el qual vol dir que segurament els Palau devien haver participat en alguna batalla i llavors això ho van dibuixar-ho en els dos castells que tenien. I a la banda que dona, diguéssim, cap a Sant Cugat, diguéssim, la façana nord, hi han tres sales seguides amb uns enteixinats de finals del segle XV, principis del segle XVI. I és molt curiós perquè n'hi ha un que està ornat amb la I, una I grega d'Isabel la Catòlica, i en canvi no hi ha la F de Ferran.
Quines curiositats, no?
Sí, sí, sí.
Per cert, que aquest edifici que ha adquirit, com dèiem abans, l'Ajuntament de Sant Cugat, que té, diu, la intenció d'obrir-la a la ciutadania, es pot visitar actualment?
Es pot visitar, però només es pot visitar, de fet, la planta baixa, perquè a veure, la teulada està francament en mal estat, hi ha moltes goteres, és una teulada feta a l'antiga, vol dir que les teules no estan amorterades, estan posades directament sobre les llates, no hi ha ni tan sols una rajola sota. Alguns dels forjats estan en males condicions, aquest edifici doncs, té molts anys.
O sigui, necessita una reforma.
Necessita una consolidació.
Domènec, gràcies per aquesta primera visita. No serà l'última, et convidarem altres vegades per parlar de més patrimoni de la ciutat.
Gràcies
per la visita.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.